molt bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que anys enrere, quan dèiem anar a fer el vermut, era això? Només anar a fer el vermut i a picar unes olives per esperar el dinar? I és que ara, quan diem anar a fer el vermut, ja se'ns hi fa el dinar i fins i tot la nitziada. Els diumenges, almenys als pobles, la gent sortia endiumenjada per anar a missa i després a fer el vermut al cafè. El vermut sempre anava acompanyat del sifó i a vegades amb un tallet de llimona, més tard alguns glaçons, i les olives les podien acompanyar quan hi havia possibilitats d'unes anxoves o d'unes patates a xorrer, abans que arribessin les bosses industrials. I quan l'economia general va millorar, van anar entrant altres elements com els barbaretxos. Ja ho sé, ja que se'n diuen escopinyes, però els pobles catalans més catalans, com el meu, sempre s'havien demanat barbaretxos per fer el vermut. I també els calamars a la romana, clar. Els cafès i després els bars tenien, i alguns encara tenen, una salsa picant per les escopinyes, una mescla d'oli, vinagre i pebre negre i vermell, que barrejat amb el suc de la mateixa llauna dona un gust magnífic a aquests bivalves. Amb el temps, el cerimonial de vestir-se de diumenge ha anat passant a la història. Per sort, igual com els cafès, van desaparèixer per donar lloc als bars i snacks. I de la mateixa manera, el vermut l'han anat substituint d'altres begudes com la cervesa o els refrescos de cola. La possibilitat que tothom pugui anar més sovint al bar a prendre alguna cosa ha tret el caràcter especial que tenia la visita dels diumenges i el costum d'anar a fer el vermut s'ha anat diluint. L'expressió encara es manté, tot i que a molts llocs l'han substituït per fer l'aperitiu o simplement prendre alguna cosa. En qualsevol cas, si podeu, aneu a fer el vermut, que jo crec que últimament els vermuts tornen a estar de moda. I si no, feu-lo a casa, comprant, això sí, un bon vermut de les comarques d'uns quants cellers de les zones tarragonines, tot i que ara cada vegada més hi ha més cellers que ja tenen el seu vermut per acompanyar vosaltres mateixos. Unes bones patates, uns bons calamars de la romana, unes bones llaunes i, sobretot, sobretot, un bon sifon. No hi poseu d'aquell de l'ampolla de plàstic, que no és el mateix. Ah, i això sí, una bona música, una bona companyia i, si teniu, un bon porxo per estar a l'ombra, que el sol, ja ho sabeu, que l'estiu l'hem de tenir, però s'ha de vigilar. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
És molt més gran.
Una fonda on hi fem una fórmula de menjar exquisida. Primer de tot, el pica-pica. El segon, el teniu a triar. I les postres ja us les posarem nosaltres. Però és que amb aquest pica-pica no hi ha ningú que passi gana. Primer de tot, el nostre cuiner nòmada del programa, en Víctor Torres, que ens porta un indret i una cuina. Després, en Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera, que cada dia ens enamora amb un celler i un vi. La Virgínia Ruiz, que agafa el llibre al nostre gastronari per posar-nos una tècnica, un producte o un cuinat. I en Jordi Ávila, el nostre gastropíndoles, ens porta un nou restaurant a la Guia Virgínies de la cuina catalana. I el reportatge? Ui, el reportatge. Mira, si fa uns dies érem molt a prop, diguem-ne, de Berga, avui ens n'anem una miqueta més amunt, cap a Bagà, perquè allà hi trobem en Gerard Casanova, que cria pollastres ecològics de muntanya. Uns pollastres la mar de feliços, la mar de tranquils, que s'alimenten bé, que estan allà a l'ombra de les herbes, tranquils amb la fresqueta de la nit. I això sí, amb unes cuixes i uns pits, oh! En Gerard Casanova és un d'aquests joves pagesos que s'hi ha endinsat i que ens parlarà de tots els ets i uts, perquè, tal com dic jo, en Gerard és un home singular que no només de pollastres, sinó que les aus li encanten. I acabarem amb la cirereta del pastís que avui, quina cirereta! Necessitarem un cafè i qui vulgui una copeta o un got d'aigua ben fresqueta per fer la migdiada de la tarda. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, molt bones.
Molt bones, com anem?
Bé, home, en Víctor Torres és el nostre cuiner nòmada del programa. I avui on ets?
Avui tinc esbarjo. He vingut a visitar un col·lega que viu aquí a Bonastre. Bueno, viu i treballa.
Però és que Bonastre, on és això de Bonastre? Perdona, jo ja saps que sóc de cap amunt. I Bonastre deu ser cap avall, no?
Suspens en geografia. Bonastre, al costat de Roda de Barà.
Hombre, ei... Aquí a Roda de Barà, jo me'n recordo que hi vaig venir amb el divendres de TV3, amb l'Espartac, i vam parlar de patates. Saps això que a vegades ens passa, que vas identificant pobles, diguem-ne, amb coses? Doncs jo moltes vegades, quan he descobert molts pobles a partir del divendres, doncs mira, recordo que vam fer patates amb un gran comunicador de la ràdio, eh? Escolta'm, i què hi fas a Bonastre, a veure?
Xumar. He vingut a veure un amic que fa un vi meravellós i he vingut a veure.
A veure vips, però escolta'm, sempre que parlem de beure vi, sempre poc i bo, no?
Molt bo, i en aquest cas abundant, perquè el feia ell, o sigui que, com que no ets a tornar d'hora...
Escolta'm, i què li faràs amb aquest amic? Per cert, com es diu?
En Eduard Pié, dels de Xicos.
Home, clar, és que si em dius això, llavors, perdona, ja ens hi posem bé. I què li faràs? Una cosa que a ell li agradi, va...
I tant que li agrada. De fet, va ser un plat que li vaig fer la segona vegada que vam anar a veure'l amb un altre amic, que és el que condueix, gràcies. Uns musclos al pi verd.
Musclos al pi verd? A veure això, ja.
Mira, estàvem bevent un dels seus vins, que és fantàstic, que és una malvasia. I, no, perdona'm, que fos, no, malvasia, no. Xarel·lo brisat, que té unes notes salines superbèsties, i a mi em recordava la resina del pi, aquesta olor tan d'estiu, eh? Hi ha coses d'estiu. El soroll de les xitxarres, l'olor del pi, doncs era una d'aquestes. I em vaig recordar d'una recepta que fan molt els bretons, que és els musclos, els posen a terra i els cobreixen amb fulles de pi i ho cremen tot. Una tècnica molt, molt antiga. Doncs a mi se'm va donar la volta i vaig voler fer un llit de pi verd i posar-hi els musclos a sobre per fer-los a brasa, a foc viu directament. Aneu en compte, perquè si és molt, molt viu, la closca es pot rebentar i no menjareu res. Pedres menjareu. El pi sua aquesta resina, per dir-ho d'alguna manera, i ens fa una capa de separació entre la closca i la flama viva. I aleshores ens ajuda que no es cogui tan ràpid. I a la vegada la va perfumant. I amb el xarel·lo brisat aquest, nen, seus, vas fotent-te copetes de vi i els musclos aquests, i ja te'n pots anar a fer la migdiada.
Escolta'm, fa molt bona pinta aquests musclos. Clar, jo suposo que s'han d'obrir molt ràpidament amb la flama directa, no?
Doncs no et pensis. Depèn de l'alçada el que ho posis. Sempre jugueu amb alçada. No feu les coses arran de foc. És un drama, és un desastre. Millor aneu amb calma, que agafi colors duradets i no forcem les temperatures. Penseu que en només 5 centímetres la temperatura baixa més de 100 graus.
Escolta'm, i xucaspato amb aquests musclos o no?
No, perquè pràcticament l'aigua s'evapora o cau a brases i anireu sentint uns xisporroteos així ben, ben forts. El que podem fer és beure una miqueta més de vi i així ens hidratem.
Ai, Víctor Torres, amb moderació, poc i bo, fes-me cas. Apa, fins la pròxima.
Vinga, salut.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Molt bona, Jordi Bord.
Molt bones.
Què tal, com va, Jordi?
Bé, avui comporto una història d'amor. Doncs, estic així dolç i melancòlic.
A veure, i cap on... Espera, històries d'amor.
Parella jove, es troben a la universitat, no és una sèrie de Netflix.
Una mica més.
Bufa molt el vent, diuen. Un vent clar. De...
Ah, molt, bueno, amb una part hi bufa el vent.
Amb una part, però al nord,
i
sí.
I l'altra no tant, no?
L'altra no tant, però en aquesta part no hi bufa tant, però bueno, és coneguda per... Són coneguts els vins de...
De la vinyeta?
La vinyeta, els vins de l'Empordà. I la història és de la Marta i en Josep, una parella que es van conèixer estudiant junts i que van fer un projecte de vida al seu celler, la vinyeta, i t'he volgut portar, perquè fa masses dies que parlava de vins negres, començar a parlar de fresc, temperatura, eh? I t'he portat el seu vi icònic, o un dels seus icònics, perquè en fan molts, Aleus Rosat, un vi de garnatxa negra, carinyena, merlot i sirà, característic i molt especial dels vins que ells elaboren.
A més, un vi que és dels primers, de fet es diu Eus perquè vol dir Eus aquí.
Eus aquí,
i és dels vins, diguem-ne, d'un preu més arreglat, més econòmic, sí. dels que tenen. No sé si està al voltant dels 6 o 7 euros a preu de botiga.
Sí. És un vi amb una relació preu-qualitat excepcional. És un dels vins més estimats que ha fet el celler i que des de sempre han tingut aquesta bona voluntat de mantenir un rosat de qualitat, que moltes vegades parlem dels vins rosats com vins que són com de segona, i això és mentida. Aquí a Catalunya es fan vins rosats excepcionals.
Doncs escolta'm, avui parlem d'Eus de la vinyeta. Un altre dia m'hauràs de parlar de vins de pedra, que és el celler de la Marta.
Aquí
la Marta ajuda en Josep, sí. I en l'altre, en el vins de pedra, en Josep suposo que ajuda la Marta.
Suposo, però aquí jo he volgut portar el seu primer projecte.
El primer. Escolta'm, aquest Eus rosat me'l compres si... És que avui tinc ganes de turbó a la brasa. I aniria bé un turbó a la brasa amb aquest Eus rosat?
Perfectament, jo crec que no hi ha d'haver-hi cap tipus de problema, al contrari. Tu pensa que són vins molt afruitats, molt lleugers, i a la vegada tenen cos i aguanten qualsevol tipus de plat. Amb el turbot, perfectament.
I si et dic que ara he canviat de pensament i que vull fer una espatlla d'aixell o unes costelles a la brasa, també, no?
També, no el posarem tan fred amb la glaçonera i donarem que agafi una mica més de temperatura, i llavors això el que farà és que ens maridi correctament.
Empordà, la vinyeta, Josep i Marta, Marta i Josep, el vi, Eus rosat. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Apassiau.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Molt bones, Virginia Ruiz.
Molt bones, Pep.
La Virginia Ruiz és la nostra cuinera vegui del programa, que no només ens ve a parlar de coses vegetarianes ni de coses veganes, sinó que ens parla de productes, ens parla d'ingredients, ens parla de tècniques, ens parla, bueno, de mil i una coses. I avui m'agradaria que fessis una clara diferència entre la E d'escumadera i la A d'aranya, perquè d'escumaderes a casa en tenim moltes, però d'aranya jo no veig gaire les cases, eh?
Bueno.
Tu en tens a casa teva d'aranyes?
Alguna... Un dia parlarem de les aranyes, Pep.
Doncs va, comencem per les escumaderes, va.
Escumaderes, Pep, escumaderes i escumaderes hi ha. A veure, tenim les escumaderes d'acer inoxidable i llavors tenim escumaderes que la malla és aquella tela fina i hem de tenir clar per què les volem fer servir.
Clar, per exemple... Primer de tot, escumadera ve d'escuma, per tant, ens va molt bé per escumar, per exemple, quan fem un brou, que molta gent no ho fa, això d'escumar els brous, eh?
Doncs malament. És, bueno, quan comença a fer aquella escudella, aquell brou, aquella espuma, és quan hem d'estar allà. Espuma que surt, espuma que hem d'anar retirant.
Això els cuiners i cuineres ho teniu molt clar, perquè sempre teniu una escumadera allà amb una olla amb aigua, aigua neta, perquè ho traieu i ho aneu retirant, i per això va bé l'escumadera. Però l'escumadera també va molt bé, sobretot quan treballem amb verdures, quan les bullim, quan fem qualsevol cosa d'aquestes, o, per exemple, quan traiem coses de la fregidora. O va més bé l'aranya per treure coses de la fregidora?
Mira, no sabria què dir-te, Pep. Jo diria que l'escumadera l'hauríem de fer servir per escumar tots aquests brous que dèiem i anar retirant totes les impureses que tenim els brous, I llavors, doncs quan retirem el que deies, fregits o altres productes, jo faria servir una aranya que les podem trobar de ser inoxidable o fins i tot de plàstic d'ús alimentari.
Clar, perquè moltes vegades també és el tema del pes, que n'hi hagin de ser inoxidable. També hi recordo que n'hi havia algunes d'alumini. Jo saps que em fixo sempre? Em fixo amb el mànec. El mànec és el que marca el preu i és el que et marca la qualitat, perquè aquelles escumadires jo no les suporto, que els agafis, que hi posis allà 200 grams de producte i que et caigui dintre. Ai, senyor, no n'hi hem pas bé, no n'hi hem pas bé, Virgínia.
Hem de ser molt conscients de lo que entra a casa, Pep, sempre.
Doncs va, comprarem una bona escumadera i una bona aranya.
La Fonda. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Pep, com estàs? Mira, estic content perquè això de viatjar de Girona a Barcelona dona temps per pensar i tal, i m'agrada venir aquí als estudis.
Escolta,
de Catalunya Ràdio.
On vas amb aquesta camisa tan maca, que hi ha talls de xíndria, de meló, papaya, kiwi, pera, poma... Plàtanos no en veig aquí, aquesta.
No,
hi ha plàtanos.
No n'hi ha.
Pinya sí,
és una camisa estiuenca d'aquestes, bueno, fa una mica de guiri, però és que a mi m'agrada fer una mica allò, fer estiu, no? Allò que diuen,
sí,
fer estiu.
Sí. Escolta'm, cap on anem avui?
Mira, avui anem a la ciutat de Vic, avui anem cap al centre de Catalunya i ens anem a visitar el de Vici, que jo crec que tu el coneixes. Jo crec que tu el coneixes, però crec que havia d'estar a la llista, no?
Home.
Havia d'estar a la llista el de Vici, bar de vins.
Bona.
Un lloc informal, però que sigui informal no vol dir que no siguin serios. No. Un lloc informal perquè pots anar a fer la copeta de vi i triar-te una mica el que vols. Bona selecció de formatges, espectacular selecció de formatges i espectacular selecció de carns, també, no? De carns madurades.
Sí. I un celler aquí espectacular, que el senyor que té la veu més sensual i sensible de Catalunya, en Pep Palau.
Pep Palau.
Ara hem de parlar així, en Pep Palau, que amb tota la seva saviesa cap als vins i als vins naturals, i ha fet una selecció que jo m'ho passo molt bé allà.
T'ho passes molt bé perquè hi ha els vins a copes, que normalment, això està bé, els vins a copes està molt bé perquè tastes i després decideixes si continues fent canvi o directament et demanes una ampolleta per compartir amb la colla que has pogut anar. I després hem de parlar de la seva cuina, amb l'Eric Soldevila a la cuina, cuina... amb molta franquesa, una cuina de producte, en la qual la intervenció del cuiner és mimar el producte, no? Allò que hem parlat moltes vegades, que no intervingui gaire el cuiner, que no vulgui fer gaire esmartingales, sinó que tan sols mimi el producte i li dongui la temperatura que s'escau. Tornem a parlar de formatges i tornem a parlar d'aquest punt de la carn amb aquest forn de brasa, que és una meravella, i hem de parlar de les carns, que en aquest cas són en Lluís Colomer, de la Selecta, que és l'encarregat una mica d'aquesta selecció de productes que hi ha al Divici. Una recomanació que us faig, i ara que estem a estiu, carpaccio de bacallà, demaneu-lo. Carpaccio de bacallà, que també de bons bacallaners del país, i jo és una de les coses que sempre que tinc allà dic, un carpaccio sí o sí segurament que caurà.
Sí, home, i la llangonissa que tenen allà al costat,
sí.
Per fer un mos allò, per començar a obrir l'ampolla, que dic jo, és fantàstic. De fet, si ens hi fixem també, la gastronomia va corregent tota la part culinària, però ens en donem compte que els últims anys hi ha una colla de cuiners que el que fan és respectar molt el producte i no passar-lo per davant d'una creativitat, diguem-ne, desmesurada, no? I això és molt bo, també.
Això està molt bé, i a més, a mi m'agrada quan ells mateixos ja ho reconeixen. I aquests cuiners que fan aquesta reflexió normalment són cuiners que són grans coneixedors de les tècniques i de totes les tècniques culinàries que han hagut en els últims anys i la revolució gastronòmica que hem viscut al país. Són coneixedors de tot això, però ho utilitzen en pro del producte i del productor, perquè són aquests cuiners que acaben parlant del productor, tant de xai com el de la llonganissa, com bé deies, a Vic, o de les carns o dels formatges, que aquí algun dia haurem de dedicar-nos a fer una bona selecció de formatges, perquè el país està en un moment clau amb el sector formatger, crec.
Ho farem. Escolta'm, de bici entra a la gran guia Virgínies de la cuina catalana de la Fonda de Catalunya Ràdio, cap a Vic. Gràcies, Jordi.
Vinga, tornem.
Vinga, va, anem-hi.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda. La Fonda, amb Pep Noguer. Cuina, beure i migdiades. Cada dia d'una a dues del migdia.
Gerard Casanova, què tal?
Bé.
Estem a vagar avui.
Avui a vagar.
Escolta'm, però jo anava a un lloc on en principi hi ha pollastres i veig aquí residència canina.
Sí, això és el negoci de la meva mare i vaig aprofitar per comprar la finca del costat i posar els pollastres, així ens podem fotre un cop de mà.
Quants anys tens, Gerard?
Jo, 31.
Jove.
Depèn de com tu miris.
Escolta'm, anem a on te tens els pollastres i mentrestant m'expliques com és que et dediques a la part avícola?
I tant, som-hi.
Vinga, doncs, va, anem. Escolta'm, 31 anys, i quan fa que estàs amb el negoci del pollastres?
Doncs just aquest abril, fa 5 anys que vaig començar el negoci, però ja des dels 14 que remeno amb bestiar de ploma.
Carai, però, escolta'm, quan tenies 14 anys, això... Jo també, aquella època tenia pollastres a casa, però no sabia que m'hi dedicaria.
Doncs la veritat, jo crec que sí que ho sabia ja. Si més no, és el que deia. Inclús et diré que a l'institut algun dia m'havien expulsat per fer els croquis de la granja que tindria quan fos més gran.
En sèrio? Que et van d'això? Ostres, això és... Això és bonic, sobretot que et donguin, diguem-ne, que ja quan tens 14, 15 anys... pensessis en com seria la teva granja de pollastres, no?
Sí, és curiós, diferent poder.
Escolta'm, estem aquí, diguem-ne, al mig del Berguedà, veiem la carretera molt a prop, però clar, estem pujant aquí al mig de la muntanya, no?
Sí, hi ha la C-16 que passa a prop, que és la part que diguéssim que ja s'acaba i comença el túnel del Cadí, però estem al Parc Natural del Cadí-Moixeró, envoltats de muntanyes, de paisatge, veiem tot el Cadí, veiem la Roca Tiraval, veiem totes les muntanyes del Callaràs.
Clar, jo, per exemple, i ara, ara em diràs, ostres, jo veig un jove com tu i penso que a aquest noi li agradaria molt anar de marxa, no? Li agradaria fer vacances i anar-se'n segurament a córrer... podríem dir allò, la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, com diem, i en canvi veig que tens un projecte que és 365 dies l'any, no?
Sí.
No et diré tant de 24 hores al dia, que també perquè has de vigilar, no? Però clar, un projecte de dia de dilluns a diumenge, com es porta en 31 anys?
A veure, s'ha de dir que sóc granger, no sóc pagès. Llavors són coses poder una mica diferent, perquè el pollastre és un animal que nosaltres l'entrem amb un dia de vida, que ja no ens hem de preocupar del seu naixement. Els podrien fer néixer, inclús també tinc diverses races que podem veure d'animals que crio, però aquest que utilitzem per engreixar el comprem d'una manera ja esglaonada, perquè cada setmana puguem treure un pollastre amb el pes adequat i la textura adequada. Llavors, no tinc l'imprevist, el patir, aquella esclavitud que et dona, per exemple, la d'una pagesa que criï vaques i tingui que estar pendent a la una de la nit d'un dissabte de que aquell animal neixi bé, o els imprevistos meteorològics que tindrà algú que tingui cereal, o llavors poder no és tan esclau com algun altre sector.
Escolta'm, veig aquí que tens aquests pollastres, són molt tranquils,
Sí.
De quina raça són?
Aquests que veiem aquí són una raça que seria francesa, el Red Label, que és un punt entremig d'una cosa, d'una varietat autòctona rústica de creixement 100% lent i una raça d'aquestes tan híbrides ràpides. És un animal de carn tendra, però gustosa, de creixement així lent intermig, vermell, amb una bona cresta, rústica, que li agrada pasturar, li agrada caçar, té unes cames llargues per poder corre per aquí els camps.
Veig que tens de un parell de colors diferents, no? Aquests que són més clars?
Seria un altre variant. Aquí, a aquesta granja, hi tinc quatre tipus diferents. El Red Label, que és el vermell típic de pagès, que molta gent n'hi diu així. Després, el de tres colors, que és un barrat. Fa així un xispejat de ros, daurat i negre. Un que veurem més endavant, que és el gris barrat, i llavors el de coll pelat, que aquesta raça és molt, molt selecta pels francesos, sobretot també perquè encara és de carn més gustosa.
Ostres, veig aquí que en tens una bona colla. Escolta'm, aquestes flors liles que tens aquí, això és userda?
Això és una malvàcia. No sé si aquesta userda no la conec, però és una malva.
I veig que aquí els pollastres estan aquí sota d'aquestes plantes ben tranquils, eh?
Sí, perquè els ajuda també a protegir-se dels depredadors. Aquí, pràcticament a diari, tenim la visita d'alguna àliga, d'algun estor, i fan el seu tentempié. Llavors, ells, si s'amaguen a sota les plantes, és més difícil que els rapinyaires els pesquin.
Els agrada pasturar, l'aviram?
Sí, sí, sí. Si les condicions meteorològiques acompanyen, ells, a la que el sol comença a treure el cap per darrere les muntanyes, ja corren per aquí.
Escolta, anem a veure què mengen, Iam?
Som-hi.
Perquè sí que el que veig és que aquests pollastres, beure i menjar, no els n'hi falta, eh?
No, mai. El beure, tinc una línia de tetines que assegura que l'aigua estigui sempre neta i desinfectades. Els pollastres i les aus tenen el costum de beure molts cops de les fulles, aigua corrent. Això és un sistema que reprodueix una mica la gota que cauria d'una fulla o una font. Ells alcen el cap, com que tenen el coll molt llarg, toquen aquesta puntera que hi ha dalt de tot i això els hi encarrila l'aigua directa coll avall. I no s'han d'esforçar tant com si l'agafessin d'un com.
És com un porró, això, no?
Pues mira, ara que ho dius, poder algun dia els hauré de provar de fotre vi, aviam si encara surt el pollastre adobat i més bo.
Això que dius tu ara, vi directe no, però jo sí que havia sentit a pagès que posaven una mica de vi a l'aigua, però molt poc, però deia, mira, a veure si té més bon gust. Jo no ho sé, això,
Amb el vi, no sé si era poder pel fet de neutralitzar el pH del pollastre. El que fem aquí és posar-hi vinagre. Perquè per temes intestinals, per temes de coccidis, 3-4 dies d'una miqueta de vinagre a l'aigua ajuda a l'acidificació del pollastre i els hi va molt bé.
Escolta'm, i aquí blat de moro picat, veig,
Sí, això és una barreja de cereals que ens fan aquí a un molí de 20 quilòmetres, que compren tot el cereal que poden de la comarca, a més, ecològic, certificat, i és una barreja, això de blat de moro, cibada, ordi, hi ha diverses coses, ja és un tot molt i tot equilibrat perquè la dieta del pollastre sigui el màxim justa possible.
Home, mira, jo vinc de, diguem-ne, de veure la Maria Costa d'Escairador, no sé si aquí també hi ha blat de moro escairat o blat forment.
No, aquests els gasto per mi. El pollastre els hi posem el més convencional.
Molt bé, escolta'm, quina mida tenen aquests? És a dir, què tenen, un parell de mesos ja?
Sí, aquest lot d'aquí, com molt bé dius, tenen un parell de mesos. Això vol dir que els hi queda un mes aproximadament perquè comencin a sortir, ja cap escorxador, I ara és una edat que ja comencen a fer goig, ja comencen a estar ben plomats, ben macos i ben valents.
Escolta, estic veient aquí com tenen aquesta, diguem-ne, aquesta falera de veure aquí amb la tetina i penso que, com els has ensenyat a veure amb tetina aquests pollastres, perquè clar, el primer dia com s'ho fan? És genètica pura, això?
Sí, és molt curiós i això ens demostra que els humans gaire espavilats no som, perquè comprem pollets d'un dia de vida o menys, recient nascuts, que no han tingut els inputs, els estímuls de la mare, i tal com els posem al galliner, se'n van directes a les tetines i es posen a beure aigua, sense que ningú els hi expliqui ni els hi ensenyi.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, m'ensenyes aquests altres pollastres que em deies?
I tant.
Anem-hi. Escolta, dius que em vas a portar aquí amb pollastres, però aquí hi ha tres xais, dues cabres, un boc i un cabrit.
Sí, això és el nostre equip de jardineria de la granja, que ens ajuda a regular la vegetació dels patis.
Bé, clar, quan no hi tens pollastres... Perquè, clar, aquesta part de la granja no hi tens pollastres. Com és això?
Això, aquí estem fent el buit sanitari, que se'n diu.
Què vol dir això del buit sanitari?
Al ser una granja de producció ecològica, no utilitzem productes químics per desinfectar els galliners. I els pollastres tampoc es poden medicar en cas de que tinguin malalties. Llavors, un cop han sortit tots els animals de les seves instal·lacions, es neteja el local i es té un mínim de 15 dies d'interior buit, sense cap au, perquè tot el que siguin bacteris, microbis o àcars es mori. Llavors també fem un repàs amb desinfectants naturals, com seria la calç viva. I a fora els patis, 40 dies perquè rebroti la herba a les parts més pasturades, també perquè s'acabi de morir tot el que hi pugui haver.
Bé, i aquí, mentrestant, a la part de fora, aquestes cabres i les ovelles mengen, no? Mengen el mateix, cabres i ovelles, o unes els agrada més una cosa i les altres l'altra?
Les ovelles s'encarreguen de la part més baixa, del que seria la herba més tendra, el que seria més com una gespa, com el jardí. I el que són les cabres s'encarreguen del que són esbarzers, arç blanc, vidaumes, heures, del que s'enreda més, de les parts més cruixents i més dures.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i aquests altres pollastres que ara els veig aquí darrere, aquests ja són diferents, no? També, sí.
Sí. Aquests tenen un mes més d'edat. Això vol dir que ja tenen 3 mesos i aquesta setmana sortiran ja cap escorxador. Són pollastres que aproximadament faran 2,9 kg cada un, amb canal. I aquí sí que tenim les 4 varietats que hem parlat. El coll pelat, el de 3 colors, el gris barrat i el vermell normal.
Escolta'm, jo ara clar estic pensant aquí. Aquests ja tenen un mes més que ja estan a punt. Els altres... Una de les altres dues granges en tenen dos, i l'altra la tens tapadeta.
Sí, són pollets de 2 setmanes que encara estan tancats a l'interior perquè s'acabin de plomar i es protegeixin dels possibles depredadors, ja que són tan joves que estarien molt exposats i em quedaria sense.
Per tant, ara el que veig és que aquí fas com una mena de cicle en el qual tens el primer mes tapats perquè, a més, no tenen ploma, tens l'altre, 1-2 mesos, aquí ja tens el 3, i l'altre la tens buida, que és els que van anar a l'escorxador, i estàs fent el cicle, no? I fas com un cicle tancat de 4 granges, no? De pollastres.
Correcte, sí.
Escolta'm, i entre les 4, clar, ara perquè una la tens, diguem-ne, tancada, però entre les 4, en ple rendiment, això, quants pollastres hi tens?
Aquí, entre aquesta granja de 4 galliners, són 1.000 pollastres, que serien uns 60 a la setmana, però ara hem fet una ampliació a la Pobla de Lillet, on hi tinc 4 galliners més, per duplicar la producció, no, però duplicar la capacitat, també poder anar una mica més tranquil amb el tema de buits sanitaris i poder servir a tota la demanda que tenim.
Escolta, em fa molta gràcia perquè ens hem quedat aquí al costat i potser ens haurem d'apartar una mica perquè aquest boc com diem nosaltres, em fa pensar molt en una cosa, i és que quan no els coneixes i dius, carai, que maco, l'amanyagues i te'n recordes tot el dia que l'amanyagues, perquè sí. fa l'olor d'un boc, eh?
I tant, ja de lluny ja se'l sent a venir.
De fet, saps que l'aroma del boc, l'aroma de... és un dels aromes de l'almizcle, és un dels aromes, diguem-ne, que en petites proporcions es posa a molts perfums.
Hosti, doncs no. Primera notícia.
Bueno, clar, si fan aquest aroma també és perquè les hormones, diguem-ne, femenines de la cabra se n'alegrin, eh?
I tant.
Doncs sí, sí. Si algun dia ho mires, ja ho veuràs, ja. Escolta'm, veig, és això que dèiem, eh? Veig que estan molt tranquil·les aquestes gallines. Tu vius tranquil aquí?
I tant,
perquè,
molt tranquil.
Perquè, clar, 31 anys estaries molt bé, potser en una fàbrica, però clar, a l'aire lliure no el tens.
No. Jo he treballat en varis llocs i em trobava que disfrutava la feina, aprendre un ofici m'agradava molt, però mirava masses cops el rellotge. Llavors el fet d'estar tancat, de tindre que seguir una rutina, un horari, se'm feia molt dur. Llavors, com que ja de ben xic tenia la idea de tindre aquesta granja, aquí t'organitzes, sí que és exigent, però pots organitzar una mica, dona un pèl de flexibilitat, estàs al carrer, estàs disfrutant de l'entorn, de la resta d'animals que conviuen amb els pollastres, i la veritat és que els dies es fan molt curts.
Que els dies es facin curts és una cosa bona, perquè això vol dir que gaudeixes i que ho disfrutes. Però, clar, hi ha una part, diguem-ne, de la granja, no? M'agrada molt perquè has dit, jo sóc granger, jo no sóc pagès, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, és el fet de comercialitzar. Ho fas tu mateix, també?
Sí, sí, sí. Un cop per setmana, els dilluns, carreguem pollastres a la nit, els deixem escorxador perquè el dimarts ja els sacrifiquin, i el mateix dimarts tinc la ruta de distribució, que baixo Berguedà, Bages, Vallès, cap al Maresme, Barcelonès, dimecres matí Cerdanya, i Sant Tornem-hi cap a la granja a seguir cuidant aquesta colla.
I quina feina t'agrada més? La feina d'anar a repartir, la feina d'estar aquí amb els pollastres?
No, la d'estar a la granja, la de repartir, hi ha algun dia que es fa dura. Es fa dura perquè no estic acostumat a les massificacions i tens una mica de pressió perquè no et tanquin les botigues, i es fa una mica pesat algun dia.
Què els diries a aquesta gent que diuen, no? Diuen, un pollastre, ui, és molt car aquest pollastre. Què els diries a aquesta gent que diuen que un pollastre, d'això que has dit tu, no? de 2,9 quilos, que l'has estat cuidant durant 3 mesos i et diuen, és molt car?
Els hi diria que es plantegin si és car o realment el problema és que val massa poc a l'altre pollastre que estan acostumats a veure. Que es donin compte de que el producte no té res a veure i que el problema és el de l'altre pollastre, el que és massa barat. El tenen un animal explotat, possiblement gent que treballa a preus sota mínims, ajudats per subvencions, perquè si no sortirien els números, una qualitat baixíssima. El problema està a l'altra banda.
Escolta'm, jo no sé si en Gerard és bon cuiner o no és bon cuiner.
No sé si sóc bon cuiner, però ho intento.
I tu en cuines de pollastre o no?
Sí.
Per la teva família, pels teus amics?
I tant, sí. Ja. Inclús ara hem fet una sèrie d'etiquetes col·leccionables que es poden trobar amb els nostres pollastres en diferents receptes, que les provo totes, clar.
Doncs escolta'm, me'ls ensenyes aquestes etiquetes?
Sí.
Anem-hi.
Som-hi. Abans de marxar, passem per aquí aquesta habitació, que està amagada i tancada, i veurem els més xics de la família.
A veure. Aviam. Ep, guaitols.
Aquest lot d'aquí són pollets de 2 setmanes, que encara els hi falta una setmaneta més per començar a pasturar. Com pots veure, tenen 2 punts de calor encara, per ajudar-los a mantenir la seva temperatura corporal més bé. Seria el substitut de la mare. I encara no acaben d'estar plomats. Tenen plomes a les ales, però el cap, l'esquena, encara és borrissol. Per això, fora passaríem fred.
Veig que hi tens flocs. Això em recordes a casa meva quan teníem una gallina que tenia polls petits, que els hi posàvem la bombeta, no?
Sí, exacte. Tenen les bombetes, tenen el jaç ben sec i net. Si trobo serradura, viruta de fusteria, si no, una mica de palla. I aquest lot també els hi hem pintat les parets amb calç viva, que és un...
I això per què? A veure.
És un mètode tradicional de tota la vida, que s'havia fet, bueno, inclús a pintar les cases. La calç viva tapa la porositat, així els àcars, els polls no hi poden fer nius. És desinfectant, així que sembla que l'únic que pot fer és un bé, i hem fet la prova. A veure què tal surten els resultats.
Doncs escolta, estan aquí ben calentets i ben tranquils, Déu-n'hi-do, plens de menjar, que vagin fent, i a més amb espai, eh? Això és una d'aquelles coses boniques que aquests pollastres, quan el dia que els obris la porta i vegin tot el que hi ha aquí fora, gaudiran, eh?
Sí, 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 quan surten el primer dia ja corren cap enfora, descobreixen el que és menjar fulles, el menjar flors, esbarallar-se per caçar un cuc i veure un pollastre amb un cuc a la boca i 40 darrere per prendre-li, i aquí llavors a fora comença el joc de veritat.
Escolta, ara que els de... Mira, tanquem la porta si vols ja. Ara que els tenim aquí, que veig, aquí es veuen les quatre races. Per què fas quatre races? Els diferencies a l'hora de comercialitzar o ho fas, diguem-ne, per veure quina és la que et dona més bons resultats? Com ho fas, això?
Ara estem en fase de proves. Són quatre varietats diferents que mirarem quina és la que té una carn de millor qualitat i ens quedarem amb ella si el cost de producció ens ho permet, clar.
Clar, però això és molt relatiu, no? Per exemple, una pot tenir, no sé, per exemple, pot tenir més pit, l'altra una miqueta menys, l'altra pot tenir més greix intramuscular, l'altra potser t'agrada més la cuixa.
Exacte, sí, tenen petites diferències. Les races de Viram estan molt preades, les que tenen poder el pit més gran, això en el que serien els supermercats. La gent busca el volum del pit, però aquí poder preferim buscar la qualitat de la carn, la infiltració, el greix i que sigui una mica equilibrat entre tots els aspectes.
Gerard, m'has dit que m'ensenyaràs receptes, però anem fent, i aquí no paro de veure, i això sembla un no un museu, però sembla, si no, un zoològic. Escolta'm, quines oques, no?
Sí, aquí tenim una parella de l'oca xina, també n'hi diuen l'oca cisne, que la diferència que té seria aquest bony que tenen a sobre el cap, aquesta bola al front.
I quan té aquesta oca?
Pues aquestes tenen gairebé 20 anys, són dels primers animals que vaig tindre quan vaig començar amb tota aquesta història.
En sèrio?
Sí, sí, em van dir que en durarien 7 i sembla que s'està allargant una mica la cosa.
Déu-n'hi-do. Escolta, em veig que també tens una pomera aquí. No, de quina raça són aquestes? Ara et dic raça perquè estem animals, però de quina varietat són, ho saps?
Doncs aquesta no t'ho sabria dir. El que vaig fer és a l'obrir la granja, vaig anar a l'apartament aquest de la Generalitat dels, com n'hi diuen, els plantius, els planters, i vaig comprar un variat d'autòctones. I porto una mica descontrolat, jo sóc més de bestiar i ara ja no sé quina és quina.
Però són bones, no?
I tant, sí, sí.
Escolta'm, veig aquí, a veure, iam, ànecs també veig, no?
Ànecs carolins, són una varietat americana d'ànecs salvatges, són uns ànecs que volen, petitons, domèstics, per tindre'ls en un jardí de casa, molt bonics, però culinàriament podríem dir que poc serveixen.
Escolta, i aquesta mena de... Què són? Aquests coloms que s'embolcallen amb les seves plomes?
Això són caputxines jacobines, que se n'hi diu. És una varietat de coloms de fantasia, també és colom per afició, i tenen una bufanda que els hi envolta el coll i és ben bé per la gràcia de veure aquesta mena de plomatge que fan.
Escolta, veig un altre allà al damunt de la branca, eh?
Sí, allà tenim un cap de frare, colom autòcton dels Països Catalans, és un colom de vol que s'utilitzava per veure el vol en grup, fan moltes piruetes, fan voltes, són bonics de veure el vol, i llavors també, com antigament es menjava totes les cases de pagès aquí a Catalunya, doncs per fer colomí, per fer caldo o per fer un bon rostit.
I tòrtoles també veig, eh?
Tòrtoles turques de diferents colors, però això ja és més per escoltar el seu so, per veure els seus rituals d'aparellament, afició.
No, la veritat és que, escolta'm, aquí el que farem serà menjar-nos els pollastres, però el que tens aquí és una fauna fantàstica, salvatge. Ara sí, eh? Va, vés-me a ensenyar les receptes, vinga.
Som-hi.
Guaita-les, ja les tenim aquí. Quatre receptes. Pollastre amb cervesa, pollastre amb salsa camallina, pollastre a l'estil de l'àvia i pollastre a la llimona. Per què ho vas fer, això, Gerard? Això és màrqueting o què?
Bueno, té una part de màrqueting, però la idea va sorgir de més d'alguna persona que em comentava: ostres, no sabria com fer-lo jo, aquest pollastre teu. Jo en compro, però d'aquest de súper. Poso a la planxa, en 5 minuts està fet, no sabria com fer-lo. També seria bo, la planxa, però vaig dir: hòstia, i si els hi poso amb la mateixa etiqueta una recepta? Així ja sabrien per on començar.
Ah, veig aquí en Pol, la cuina del Barbut, la Núria, hostal d'Eller, Àngels, el racó de l'avi, i Anna Tallada, la mama, va fer el pollastre de la llimona.
I tant.
Clar, potser, Gerard, el que ens passa és que encara arribem, diguem-ne, en el pollastre, el fet d'aquell que quan cuinem diem un pollastre, no? I hauríem de diferenciar molt la cocció que té un pit, la cocció que té el coll i les ales, i la cocció que tenen les cuixes.
Sí, aquesta part ja no la domino tant, aquesta ja te la deixo per tu, però sí, per exemple, jo a casa el que solo fer és els pits, me'ls separo per fer a la planxa, un dia que arribes tard, en 5 minuts tens el dinar fet, les ales igual, es poden fer planxa, puc fer una mica de brasa, i les cuixes poder és el que valoro jo més per fer una cassola, per fer un forn, fots 4 o 6 cuixetes allà, el xup-xup, no necessiten allò que la gent diu, tantes hores de cocció com aquell pollastre a l'àvia, no. En una hora, perfectament, pot estar el pollastre que se't desfaci a la boca. I, si te'n sobra, doncs el congeles cuinat i el tindràs per un altre dia.
Escolta'm, ara estava pensant que, clar, jo recordo que molta gent sempre diu: clar, és que el pit és eixut. No, el pit és eixut perquè el deixem coure massa. És a dir, el pit necessita molt poca cocció.
Clar, el pit, en un moment, com qui diu, marcar-lo a la planxa, ja queda fet. En canvi, una cuixa necessita una cocció lenta i llarga.
Escolta'm, veig aquí que una recepta de la mama, de l'Anna Tallada. Eh, que la tens per aquí?
Sí.
Anem-li a preguntar a veure què pensa del fill?
Anem-la a buscar, va.
Vinga. Perquè jo em sembla que sempre penso, no?, amb els temps que estem visquent i la que, diguem-ne, el fet d'anar fent el dia a dia, i sobretot d'una persona jove com tu, a veure què en pensen els pares. Això aquí a la Fonda encara no ho hem fet. Iam.
Mama!
Veus?
Et demanen.
Iam, iam. Oita, la mama, l'Anna Tallada. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, he vist que hi tenies una recepta, amb aquestes receptes del teu fill,
sí,
el pollastre amb llimona. Ets gran cuinera, tu?
No.
Sí, no, jo crec que sí, jo crec que sí, no? Gerard, eh que sí?
Sí, sí, és una bona cuinera.
Escolta, Anna, això és la primera vegada que ho he fet, però què opines del teu fill? 31 anys, una granja de pollastres?
No, no, molt bé. Molt bé, perquè era molt petit, bueno, anava a l'institut i ja m'avisaven els mestres de que a l'hora de classe estava fent el croquis de la granja.
El castigaven, no?
Sí, perquè estava fent els plànols de la granja en vez dels deures.
Escolta'm, fa il·lusió veure que una persona tingui tan clar, no?
Sí.
Hi ha molta gent que amb 31 anys encara no sap què vol fer, i que el teu fill, tant de temps, tant de temps, ja ho tingués clar.
Sí, sí, és veritat. No m'ho pensava pas, però feia anys i... No, no, ho ha acabat fent, i molt bé.
Això és bo, eh?
Escolta'm. Sí, sí, molt contenta.
Gerard, una pregunta. Ets feliç fent aquesta feina?
I tant, molt feliç, sí, sí.
Canviaries, faries una altra feina? Perquè un ocellet m'ha dit que aquest confinament que hem passat has arreglat el cotxe tu. Vull dir, canviaries fer de planxista per...
No, per cap feina i per cap preu. Ja m'han ofert feines ben pagades i ja em pots donar tots els diners del món que... Aquest negoci, mentre em doni de menjar, no el deixaré mai.
Et faré una... Et poso una situació, eh? Ara estem al 2020, imagina't 2030. D'aquí 10 anys agafem la portada d'un diari i hi ha una notícia teva. Què t'agradaria que digués aquesta portada?
Que sóc viu. Que no m'he mort. Amb això ja en tinc prou.
Això és bo, perquè són d'aquelles coses, però des d'un punt de vista empresarial, què t'agradaria que digués?
No, la veritat és que amb que digués que segueixo conservant la meva granja i que segueixo igual que fa 5, que fa 10, que fa X anys que vaig començar, jo ja en tinc prou.
Gerard, m'ha agradat molt conèixer-te i t'agraeixo molt que hagis obert les portes de casa teva. I mira, t'agraeixo molt també que deixis aquestes receptes aquí, que els faré a casa. Va bé?
I tant, sí, sí. Moltes gràcies per venir-me a veure, per visitar l'explotació, i espero que t'encantin les receptes.
Gràcies.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres avui us hem preparat una cita que diu així: la cuina és art més que ciència, en la improvisació i en la varietat tan àmplia d'un camp a on manifestar-se. Això va dir el senyor Sabarén. Adéu-siau.
La vida és molt més gran. La visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Buscant l'excel·lent és pels cops.